Un tas par sumja.
Hola, menuts i menudes, com esteu? La Rosa Maria i jo ja tornem a ser aquí per explicar-vos contes. Esteu preparats? Us heu rentat les dents i esteu a punt? Sí? Doncs au, comencem. Això és Contes per somiar. La princesa més fina del món. Això va passar en un país molt llunyà, governat per un rei i una reina molt refinats. Tan refinats que vivien en un castell fet tot de fusta, perquè no suportaven les imperfeccions de la pedra, ni la fredor del marbre, ni la pols que queda atrapada als tapissos. Aquests reis tan refinats tenien un fill encara més refinat, tan refinat que, tot i que feia molts anys que buscava i buscava, no trobava cap princesa amb qui casar-se, perquè totes les candidates els trobava massa defectes. No m'agrada cap princesa, perquè cap no és prou fina per mi. He de trobar la princesa més fina del món. Cada cop que sortia una pretendenta que aspirava a ser escollida pel príncep, la convidaven a passar una nit a palau. Les convidades procuraven ser tan fines com podien. Per exemple, una princesa, per fer-se la fina, es va fer portar el sopar al llit. «Soc tan fina que sempre em faig dur el sopar al llit». El príncep va pensar, «Caram, això sí que és ser fina. A veure si he trobat la princesa ideal». Però quan va sentir com menjava, uf, i quan l'endemà es va adonar que havia dormit tota la nit amb el llit ple de molles, sense patir-hi ni el més mínim, el príncep va agafar picó per tot el cos, es va posar la mà a la boca i va dir, «Oh, quin horror, per favor!» I va agafar tanta mania la princesa pretendent que no va voler sentir-ne parlar mai més. Un altre dia es va presentar una altra aspirant a princesa que va enlluernar el príncep. «Soc tan fina que mai no porto sabates, perquè no n'hi ha prou de fines per mi». El príncep va pensar, «Oh, a ella li passa amb les sabates el que a mi em passa amb les princeses. Potser és la meva princesa ideal». Però quan es va adonar de la ronya que duia enganxada als peus de tant anar descalça i, sobretot, quan va veure que empastifava tot el palau amb els peus, el príncep va agafar un mareig i li va dir, «Oh, quin horror, per favor!» L'endemà es va presentar una altra pretendenta que deia, «Soc tan fina que tot el dia netejo, tot el dia netejo. Mai no hi ha res prou net per a mi». El príncep va pensar, «Oh, per a mi tampoc no hi ha res prou net. Potser és aquesta la princesa que necessito». Però quan la va acompanyar a l'habitació i es va adonar que en lloc de vestir-se de princesa es vestia amb una bata de netejar i es passava la nit agenollada a terra fregant i fregant, el príncep es va dir, «Oh, de neta és molt neta, però de fina no gaire. Oh, quin horror, per favor». I sense ni esperar que es fes de dia, va demanar als seus servents que la fessin fora del palau, si no és que la volien contractar per al departament de neteja. El príncep estava desesperat. «Mai no trobaré una princesa prou fina per mi», es deia nit i dia. Fins que un dia de pluja es va presentar al castell una noia tota xopa de dalt a baix, demanant que l'acollissin. «Sóc una princesa que m'he perdut en aquest bosc. M'ha enganxat la pluja i ara no sé com tornar a casa». Com que de falses princeses en aquell palau ja n'havia vist més que mosques a l'estiu, en lloc del príncep la va rebre la reina en persona i li va dir, «Si ets una princesa de debò, deus haver de dormir en algun llit especial, oi?» I la princesa va contestar, «Oh, sí, sí, per favor, no suporto els llits massa tous o massa durs, o que tinguin la més petita imperfecció. Sóc la princesa més fina del món». Per veure si era veritat, la reina va amagar un cascavell sota el matalàs on havia de dormir la princesa i va fer-li posar 20 matalassos més, una sobre de l'altra, perquè no pogués notar res de res. Si no és que realment era la princesa més fina del món. Fina o no fina, la convidada es va passar tota la nit donant voltes al llit, sense poder dormir ni un sol minut. L'endemà al matí, la reina va anar a veure la princesa i li va demanar, «Com has passat la nit?» La princesa va contestar, «Oh, fatal, Quin llit més incòmode! Hi havia una mena de pedreta sota el matalàs i se sentia un sorollet que no m'ha deixat dormir en tota la nit. La reina va quedar meravellada i convençuda que realment era la princesa més fina del món, així que li va donar un cascavell reial. En sentir el cascavell, el príncep va saber que ja tenia una pretendenta com cal i va córrer a conèixer-la. Quan va veure i conèixer la princesa més fina del món, el príncep se'n va enamorar profundament i van ser eternament feliços. I així va ser que es van casar i van tenir fills encara més refinats que encara deuen ser vius si no és que ja s'han mort. Això sí, si s'han mort, segur que ho han fet d'una manera molt refinada.
Contes per somiar.
El collaret de petxines. A una illeta del Pacífic hi vivien un home i la seva dona. Habitaven una petita cabana amb el seu fill i tenien just una estora per dormir i no gaire cosa més per menjar. En aquella illa no hi havia diners i per comprar les coses es feien servir petxines. Els rics tenien moltes petxines, els pobres quasi no en tenien. Aquest home i la seva dona, que eren els més pobres dels pobres, no en tenien cap, ni una de petita. Un dia, mentre es passejava pel poble el seu fill, va arribar davant d'un grup d'homes que estaven menjant. S'hi va aturar i es va posar a contemplar amb enveja aquells plats tan apetitosos i ensumar l'oloreta que feien. Un dels homes li va dir amb una bevota: «Per què estàs aquí, pau plantat?» Aquell home era el més gras de tots i duia al coll tres magnífics collarets de petxines: blanques, grogues, roses, petxines de tots colors i de totes mides. El noi va quedar bocabadat davant d'aquells magnífics collarets i no encertava a contestar. Llavors, l'home es va enfuriesmar. Es va aixecar fent sonar les petxines i va cridar encara més fort: «Què? Contestes? Què hi fas aquí? Per què mires d'aquesta manera les meves petxines?» Es va treure un dels collarets, el va sacsejar davant del nas del noi i va afegir: «No n'has vist mai de tan boniques, em sembla». Els altres homes es cargolaven de riure veient la cara avergonyida del noi. Llavors, el xicot es va mirar l'home de fit a fit i li va dir: «Un dia jo també aniré ple de petxines i en tindré fins i tot més que tu». L'home va quedar tan petrificat que obria i tancava la boca com un peix, sense dir ni piu. Finalment va cridar indignat: «Desapareix d'aquí abans que t'esclafi com un cargol, insolent! No saps que aquell que posseeix més petxines és el cap de l'illa? I tu, mosquit, pretens que pots tenir uns collarets més bonics que els meus? Llavors, me'ls vens a ensenyar. Aquell que tindrà més petxines serà el cap de l'illa, però em sembla que tu no tindràs mai una altra cosa que aquesta miqueta de collaret». I dient això, va trencar un tros de petxina i el va llançar als peus del noi. El xicot tenia les galtes enceses. Va replegar el tros de petxina i se'n va anar sense dir res, perseguit per les riotades d'aquells homes. Amb el cap cot, se'n va anar cap a la sortida del poble i es va trobar amb una dona que duia un cistell de taronges. Li va ensenyar el trosset de petxina i li va demanar tímidament: «Si us plau, que em podeu vendre una taronja?» La dona no va respondre res, però va agafar el tros de petxina. Llavors va partir una taronja, en va treure un grill, li va treure el pinyol i el va oferir al noi. «Vet aquí el que pots comprar amb aquest tros de petxina», li va dir amb un to sorneguer. El noi va agafar el pinyol i se'n va anar, mentre la dona es cruspia tranquil·lament la taronja. Quan va arribar a casa seva, va plantar la llavor de taronja darrere de la cabana. Després es va jeure damunt l'estora trist i cansat i es va dormir. Quan es va despertar, havia sortit un arbre de la llavor i havia crescut tan amunt que ja no es veien les branques més altes. Llavors el noi s'hi va enfilar tan amunt, que va arribar als núvols. Un cop allà, va veure una casa encastada dins els núvols com un niu d'ocells dins d'una branca. El noi hi va entrar i es va topar de cara amb una dona que es va quedar molt parada de veure'l. «Com has arribat fins aquí?», li va preguntar. «És molt perillós de venir a la casa d'un esperit. Pot ser que el meu marit s'enfadi molt». «Per què s'hauria d'enfadar?», diu el noi. «No he fet altra cosa que enfilar-me a l'arbre». Però la dona el va empènyer i el va amagar a sota d'una estora perquè sentia que el seu marit arribava. Un cop va haver entrat, el marit es va posar a ensumar esnif, esnif, per aquí i per allà. Ben aviat va trobar el noi. «Ah, ja sabia que això feia olor d'home». «Només és un nen», va dir la seva dona. «Deixa'l tranquil i vine a menjar». Es van posar a menjar i la dona va donar una escudella al noi. Quan va aixecar la tapa, va veure que era plena de menjar. Va començar a menjar, però encara que anés menjant, l'escudella sempre era plena. Finalment, va acabar amb la panxa rodona com una pilota. Llavors, va tornar a tapar l'escudella. Després, l'esperit li va donar un tros de bambú ple de petxines. Meravellat, el noi va abocar les petxines damunt de la seva mà. Al cap d'uns segons, el palmell era ben ple i encara en queien dins la mà i per terra. N'hi havia tantes que no es podien comptar. El noi les va replegar amb molta cura, les va tornar a ficar dins la tija de bambú i va donar les gràcies a l'esperit. El tros de bambú era ple de petxines. «Emporta-te'n també això», li va dir l'esperit, mentre li oferia una destral. «Quan seràs a terra, talla l'arbre, perquè els homes no estan fets per visitar els esperits». El noi va tornar a donar les gràcies i va baixar arbre avall portant l'escudella, el bambú i la destral. Tot just va arribar a terra, va tallar l'arbre amb la destral i va cridar als seus pares. «Papa, mama, agafeu aquesta escudella i xaleu. Jo he de fer una visita». I se'n va anar a veure el cap del poble, el qual es va posar a riure quan el va veure. «I què, ja tens petxines?», va preguntar sacsejant els seus collarets. «Primer, contarem les teves», va dir el noi. Els veïns van fer un cercle al voltant de tots dos i van comptar. El cap tenia moltes petxines, però quan el noi va ensenyar les seves, tots van quedar muts. N'hi havia tantes que no es podien comptar. El cap no va riure més. Se'n va anar a amagar-se a casa seva i tothom va aplaudir el noi. Des de llavors va ser el cap del poble.